ni mals són com les persones, n'hi ha de nivells moltíssim, molt diferents, n'hi ha de bons, n'hi ha de dolents, n'hi ha de més intel·ligents i n'hi ha de menys intel·ligents. Però estableixes molt una relació, un contacte, jo diria, directe, com de col·laboració. O sigui, anar amb un cavall és com un equip, fas un equip que són dos.
Llavors,
m'ha vingut al cap aquella pel·lícula de l'home que xiuxiuejava els cavalls. No sé si estava traduïda al català o no.
D'en Robert Redford.
Sí.
Li he preguntat, de fet, si ell parla amb els cavalls, en Valentí, però m'ha dit que no necessàriament.
Ell hi pensa, té aquesta connexió.
No, diu que té molta comunicació amb els cavalls, però no necessàriament comunicació verbal. I compte, el que deia abans de la família en Valentí, hi ha campions a la família en Valentí.
Els meus fills han sigut un campió i l'altre subcampió d'Espanya de resistència. Un ha sigut tercer al campionat d'Europa. Bueno,
jo no sabia que es feien curses d'aquestes de resistència, dit de 160 quilòmetres.
Jo tampoc. Uau. Mira, i ens ho explica més i millor en Valentí, mira.
Aquí hi ha molta més tradició aquí a Catalunya de raid, de resistència, proves d'aquestes que et dic de resistència, que fan 160 quilòmetres en un dia.
Uau, 160 quilòmetres.
Sí.
Déu-n'hi-do. Sí. No ho havia sentit.
I, de fet, vols saber una... Mira, ho rematarem amb això, perquè la cosa té una mica de història, això del raid.
A veure...
Per camins estan marcats, l'organització marca diverses etapes, cada carrera d'aquestes està formada per diverses etapes, a cada etapa de 30-40 quilòmetres paren els cavalls, hi ha un control veterinari, els miren el cor, els fan trotar que estiguin bé, fan un descans de mitja hora i tornen a continuar. I així és fins que s'acaba la cursa els que arriben, perquè en desqualifiquen moltíssims.
És
com un avituallament, no?, de
exacte.
Les curses.
No, i de fet, això del control veterinari és molt interessant, perquè quan un cavall veuen que a meitat de l'etapa no pot més, doncs ja no el deixen competir, s'acaba la cursa pel cavall.
I s'estalvien coses com les que a vegades hem vist, per exemple, en alguns esdeveniments com el Rocío, no?, que els cavalls arriben esgotats, i hem vist algunes vegades que fins i tot alguns han mort, però vaja, que aquest no és el cas i que evidentment està molt i molt regulat.
Qui t'havia de dir fa 10 minuts, Anna, que acabaries
que
parlant de cavalls?
Que estaríem parlant de cavalls, doncs no
és la màgia del fix, perquè un dia és el cant,
unes corals, sí, exacte. La gent que ens expliqui... Doncs ja ho sabeu, aquestes històries, si són al telèfon fix, pot ser que sigui l'Edu de Batlle, així que agafeu-lo i li podreu explicar doncs el que vosaltres vulgueu. Gràcies, Edu, fins la setmana que ve.
Bona
que
nit.
Vagi bé. Se'ns ha fet una mica tard, 10:02. Actualitzem la informació. Víctor Cullell, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que continua el degoteig d'experts que critiquen la campanya de la T-Drogues, aquesta targeta que imita un títol de transport públic i que explica als joves com fer un consum segur de la cocaïna. La iniciativa ha aixecat crítiques les últimes hores tant per part d'alguns doctors com per part de partits polítics, i l'últim a fer-ho ha estat el metge especialista en salut mental, addiccions i director mèdic del Centre de Desintoxicació Masferriol, Xavier Fàbregas, que ha dit aquí al 9C que no és una campanya gens coherent.
A mi em sembla una qüestió absolutament contraproduent. M'he pensat que era una innocentada. No semblava una cosa coherent, perquè no està seguint cap mena dels estàndards dels que treballem en temes de prevenció, perquè no hi ha una manera de fer un ús responsable de la cocaïna. És com si et clavessis un ganivet i t'aconsellessin que te'l untis amb betadine o el desinfectis amb esprit de vi perquè et farà menys mal.
Fàbregas també ha dit que per les persones que ja són drogodependents cal engegar altres campanyes, com per exemple teràpies, perquè expressin els motius de les seves addiccions i descobrir quins són els problemes d'arrel.
D'altra banda, canviant totalment de tema, demà es publica l'última Euribor de l'any, que podria situar-se per sota del 4%.
Seria la caiguda més forta en els últims 15 anys del principal indicador pel càlcul de les hipoteques. Aquesta és la previsió que fa l'Associació d'Usuaris Financers, que el situa per tancar l'any al 3,68%. A falta de confirmació oficial, aquesta baixada del tipus d'interès suposaria un estalvi d'uns 19 euros mensuals per tots aquells que tinguin una hipoteca de 100.000 euros a 25 anys. A banda, demà també es fa públic l'últim IPC del 2023.
Els Mossos d'Esquadra també investiguen un atracament a punta de pistola en una botiga de joguines a Mataró.
Sí, el robatori va ser ahir. El lladre es va endur dos mòbils i 870 euros en efectiu, sense que hi hagués cap ferit. L'atracament va ser al carrer Violet Maser, de la capital del Maresme, i per ara els agents desconeixen si la pistola que va fer servir era real o de mentida. Els Mossos han obert una investigació.
I parlant d'atracaments, demà a les 9 del matí s'estrena a Netflix la sèrie Berlín, l'espin-off de La Casa de Papel.
Estamos aquí para estudiar un golpe...
L'actor Pedro Alonso tornarà a donar vida a un dels personatges més característics de la sèrie. Ara s'endinsarà a la vida del Berlín, abans del primer gran atracament de la banda. El personatge intentarà robar la casa de subhastes més importants de París i fer desaparèixer 44 milions d'euros en joies, com si fos màgia.
Gràcies, Víctor, que vagi bé. Bona nit. Als esports, Gerard Ballera, bona nit.
Bona nit.
Què fareu avui, el tu diràs?
Doncs entrevistarem a Jean-Louis Dupont, l'advocat belga que l'any 95 va canviar el futbol tal i com el coneixem, amb la llei Bosman, i que ara també s'ha implicat amb el procés judicial entre la Superliga i la UEFA. És la primera vegada, de fet, que parla davant un mitjà de comunicació avui, que fa tot just una setmana que va sortir la sentència al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I farem tertúlia amb el Joan Poquí, l'Àlex Pintanel i el Francesc Latorre, amb els quals repassarem també l'actualitat blaugrana. I el tram final del programa, una mica de bàsquet. Avui, per parlar del pitjor equip de la història de la NBA, els Detroit Pistons d'aquesta temporada, que porten 27 derrotes consecutives. Ho farem amb el nostre especialista en capçalera de la millor lliga de bàsquet del món, l'Artal Pasqual.
Doncs escoltem a partir, com sempre, de dos quarts d'onze. Gràcies, Gerard. Fins ara.
Fins ara.
I el temps amb l'Abel Carà. L'Abel, bona nit.
Bona nit.
Aquest divendres ha de fer menys fred, Abel?
Sí, a veure, farà menys fred de bon matí. Al centre del dia, temperatures molt semblants a les d'avui, que han reculat de manera clara respecte a molts casos. Les més altes avui no arribaven als 16 graus. Ahir, abans d'ahir, arribàvem als 20-21 i ens acostàvem als 20 en moltes comarques. Avui han reculat i de cara a demà, de dia, si fa no fa com les d'avui, però sí que ens llevarem amb menys fred, amb ambient menys hivernal que aquests últims dies, amb menys glaçades a l'interior del país. Últimament, déu-n'hi-do, algunes mínimes hem tingut de 4, 5, 6, 7, 7 a 0, i no estem parlant del Pirineu. De fet, hem tingut aquella situació d'inversió tèrmica pròpia de les nits matinades anticiclòniques d'hivern, en què fa més fred en zones fondes, a baix a les valls, que no pas a dalt a la muntanya. Demà, per tant, això, menys fred a primeres hores, al centre del dia, temperatures semblants a les d'avui, una mica més altes que aquest dijous, cap a la plana de Lleida, s'han quedat per sota dels 5 a molts casos, amb una mica menys de fred, i cap a les valls del Pirineu per sota dels 10, amb núvols abundants, però sense precipitacions, malauradament, un dia més.
Gràcies, Abel. 8, no, 10 i 7, i 7 minuts, 10 i 7, Déu-n'hi-do, ens ha costat, dir aquesta hora, a les 10 i 7, ara tornem amb la Júlia Barceló.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Nadal és temps de bons propòsits i d'alegria. A Catalunya Wagen Volkswagen Vehicles Comercials volem que les teves il·lusions es facin realitat. Catalunya Wagen Volkswagen Vehicles Comercials. Bones festes.
RAC més 1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usant. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més
1. No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 10 i 8, ara sí.
Primeres vegades.
Júlia Barceló, què tal? Com estàs? Bona nit.
Bona nit.
Com
bona
han
nit.
Anat aquestes festes?
Bé, déu-n'hi-do, intenses, no? Com sempre.
Cansada o què?
Déu-n'hi-do, porto dos dies que no puc moure'm del sofà. Us passa a vosaltres després?
Bueno, hem hagut de venir a treballar, però ens hem hagut de moure per obligació. Mireia, què tal? Com estàs? Bona nit de nou.
Bona nit de nou.
Tu també ho portes bé, això de les festes?
Jo tinc ganes que s'acabin. Abans de començar ja tenia ganes que s'acabessin.
Que s'allarga, eh? I a més, els que anem fent vacances, no?, que és com una aturada, torna a començar. Una aturada, torna a començar.
I en parles tant abans de començar que un cop comencen ja tens ganes que s'acabin.
Això és veritat.
A veure, però avui no ens vens a parlar de festes de Nadal. De què ens parlaràs avui, les primeres vegades?
Ara veurem.
Nom de l'activitat?
Intentar aturar un desnonament.
Carai, aquesta sí que no me l'esperava avui. A veure, el lloc.
Carrer Samaniego de Barcelona, al barri de la Teixonera.
Dia?
19 de desembre, just abans de Nadal.
anava a dir sola o acompanyada, però m'imagino que hi havia més gent.
Per sort, acompanyada d'activistes pel dret a l'habitatge i de moltes veïnes.
Quan va durar l'activitat?
Unes 4 horetes amb complicacions.
Preu, no sé si cal que t'ho pregunti avui.
Bé, com veureu, més endavant pot sortir molt car.
I l'avaluació inicial?
És una acció necessària, però terrible pel que suposa.
Aquí seguimos. És a dir, que l'activitat d'aquesta setmana del teu primeres vegades és aturar un desnonament.
Aturar un desnonament. Uau, spoiler, no ho vam aconseguir.
Però tu no ho vau preguntar.
No, em sap molt de greu per la persona. Aviam, com tot, i més en aquests casos, hem de posar una mica en context, vale? Com arriba algú a ser desnonat és una pregunta que potser es fa molta gent i els motius poden ser moltíssims, però l'arrel de tot plegat ja la sabem. És que vivim en un sistema capitalista, existeix la propietat privada i el lliure mercat, i el que farà que l'especulació estigui sempre per sobre dels drets humans. Això és una pena, però és així. L'habitatge és un dret, no podem deixar ningú dormint al carrer, però el que sembla tan clar en un paper doncs no sembla tant a la pràctica. I apareixen doncs molts discursos reaccionaris que estan fins i tot en contra que persones vagin allà a aturar un desnonament i que arribin a estar condemnats a presó. En el cas que
per intentar-lo aturar,
Per intentar-lo aturar. Després explicarem per gràcies a aquesta llei tan magnífica que tenim, de la llei Mordassa. En el cas que ens ocupa, parlem del desnonament de la Kimberly i el seu fill de 2 anys. Vull dir, 2 anys. Aquesta és la situació, una situació molt dramàtica.
Els coneixies?
No, gens. De fet, jo no coneixia ningú, vull dir, vaig anar una mica allà de dir hola, què tal, intentaré passar una mica per saludar, però sí. Però molt, bueno, gent maquíssima que es fa molta pinya i que es fa molta companyia.
Quina era la situació una mica d'aquesta família, com deies, per posar context?
Sí, aviam, és que la Kimberly, com tantes altres persones, doncs vivia en aquell pis des de feia 5 anys i de cop no pot pagar aquest lloguer, passa el que passa i... malauradament les mediacions que existeixen no han funcionat, us ho explico, vale? Perquè, és a dir, a Catalunya, sí, a Catalunya, si ets un llogater d'un gran tenidor, que això és un concepte que explicarem després, i no tens recursos econòmics, molt probablement tinguis dret a lloguer social. Val? La Kimberly tenia, de fet, un informe de vulnerabilitat, a més, per l'Ajuntament de Barcelona. Ho tenia tot, però no tenia aquest lloguer social, perquè ja fa molt poquet va sortir, el 25 de desembre, el David Cobo, de fet, ho explicava al Nació Digital en primícia, que és que estan fallant. Tots aquests processos que fan que aquesta gent pugui tenir una mediació estan fallant i el 97% de la gent que ho demana no els hi estan donant, cosa que és molt greu. Vull dir, està funcionant
però
molt
el motiu, malament. Quin motiu els hi donen?
Doncs el de sempre, complicacions burocràtiques, que es veu que és un document que és molt difícil, que es tira una mica pilotes fora i fa que doncs, la gent els hi deneguin aquest lloguer social que hi tenen dret.
Abans ens deies que per posar context també explicaries què és això dels grans tenidors per qui no ho tingui del tot clar, que parlem moltes vegades aquí a les
exacte.
Notícies, però potser el detall no sabem de què es tracta.
Sí,
no?
Perquè són noms que tenim molt al cap, però què és? Són els dolents a la pel·lícula.
Una persona que té molt, no?
Exacte.
Que té moltes coses.
Com el seu nom indica, té en aquest cas molts pisos, molts. En aquest cas, a la Kimberly, el seu pis era propietat del fons voltor Cerberus, que sembla un nom inventat per una pel·li de dolents,
no.
Però és real, val? I és un dels fons voltors més grans del món i responsable de moltíssims desnonaments. You're the devil in disguise. Oh, yes you are, devil in disguise.
Fons voltors també és un nom que diem molt i que
és un
que
fons voltor, no? Aviam, el nom oficial seria un fons d'inversió, però els activistes utilitzen fons voltor perquè és molt el que és. El seu nom ho indica. Són fons d'inversió carronyaires, no? Els voltors. Van a països, barris, en situacions doncs, econòmicament més vulnerables, s'aprofiten d'impagaments a deutes d'empreses fallides, tots aquests pisos mig buits o que no poden pagar la gent, els compren a preu molt més baix del mercat, després fan fora de maneres no gaire legals, com poden ser amb pressions, amenaces i mil coses que expliquen de terror, fan fora aquesta gent, si tenen en el cas que tinguin llogaters, i després ho venen a un preu més alt de mercat. Per tant, fan un negoci...
Surten guanyant.
Estupendo. El lloguer social, de fet, és una mesura destinada a aquests grans tenidors, perquè tu no et poden obligar, si tens un pis, només a que li donis la llogatera un lloguer social. Però els grans tenidors sí, perquè així estan parcialment forçats a cedir aquest habitatge o se'ls penalitza amb multes. Però clar, a tota aquesta gent que és milionari, aquestes empreses que tenen tants diners, una multa és com una mica res.
La propina.
De fet, en aquest cas a la Kimberly van dir-ho, preferim pagar la multa, ens és igual, és que ens surt a compte. Per això s'està pressionant que pugin aquestes multes o que es faci una altra mesura, no? són una mica el dimoni perquè fan l'atrocitat més gran que es pot fer, que és especular amb l'habitatge, igual que la gent que especula amb la sanitat de les persones.
O amb l'educació.
O amb l'educació, doncs són carronyaires.
Riguen a la gent, imposant el carro sempre en nom de la llei. Desnonen persones, protegint l'usurer. Tortures pallisses, atominen a la gent, repartint impunament. Riguen a la gent.
Aleshores, tu vas anar a aquest desnonament, no sé si com te n'havies assabentat, si per xarxes, és a dir, com et plantes tu aquí, perquè dius que no coneixies ni les persones que desnonaven, ni pràcticament els teus acompanyants, no?
No, per sort, Twitter hi és tot, i la xarxa d'habitatge, aquest cas els va ser convocat per la xarxa d'habitatge d'Horta Guinardó i del grup d'habitatge del barri dels Tres Turons, que és la zona, no?, que del carrer. Jo vaig fer alerta desnonament, que és un hashtag que s'utilitza força. Tinc algunes companyes que estan una mica més ficades i que els hi vaig demanar, i em van dir, mira, aquest dia i aquest, vine. Vull dir, tothom hi pot anar, no? No és que et facin un càsting, per al contrari, necessiten
qualsevol
gent.
Qualsevol persona.
Clar, sí, com més gent hi hagi, doncs millor, no? Més probabilitats hi ha d'aturar el desnonament.
Això va ser al matí, no? Ens deies?
Sí, va ser molt aviat al matí. De fet, ens vam llevar, jo què sé, a les 6 del matí, entre una cosa i l'altra vam arribar allà, i abans de les 9 ja van començar a aparèixer la policia.
Qui va arribar abans, vosaltres o la policia?
Nosaltres.
Vosaltres abans.
Sí, nosaltres. Després la Guàrdia Urbana va tallar el carrer i van venir fins a 8 dotacions dels Mossos d'Esquadra, d'antiavalots, del que s'anomena l'AR. Feia molta impressió perquè ocupava gairebé tot el carrer, vull dir, un màxim unes 50 persones, imagineu-vos amb 8 furgones allà, val? I
l'ambient, mentre esperàveu que passés alguna cosa, com era?
Bé, l'ambient inicial era de suport, era maco, però després, quan va aparèixer la policia, evidentment, càntings en contra de la policia, sobretot perquè no havien d'estar aturant un desnonament, que hi ha altres feines a fer, i sobretot molt de suport veïnal, demanant a la gent i els veïns del barri que s'assumessin, bueno, càntings una mica de manifestació. En general, al principi bé, però quan ja la policia va un moment en què va dir per megafonia que havíem de deixar l'habitatge, que si no podíem ser detingudes per desobediència, sí, bla, 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 bla. Llavors allà la cosa es va posar una mica més tensa, perquè ja van aparèixer els Mossos i van obrir la porta, estàvem a les escales i a l'entrada, i van arribar, doncs, entrar a l'edifici.
Perquè vosaltres el que fèieu era estar simplement quiets davant la porta, no?
Sí, que nosaltres vam fer resistència pacífica, que això és importantíssim, i que per això és el que es queixen tant, no? Perquè si fas resistència pacífica no et poden detenir, no? No estàs generant cap violència. Nosaltres estàvem asseguts i fas una mica, doncs, la rencaceves. A mi, de fet, em van agafar i em van tirar contra la porta de fora, que en aquell moment entra com aquesta cosa d'impotència, de dir, vols fer-te l'heroïna, però saps que no ho pots fer. Bueno, jo com a mínim vaig tenir aquesta sang freda, però entenc perfectament que algú reboti, perquè t'estan agredint, no?, d'alguna manera, i més si veus una situació tan injusta.
Clar, i algú es va avisar, és a dir, tu que, per exemple, era la primera vegada, algú et deia, mira, Júlia, ara millor doncs que cedim, perquè això sí que pot tenir conseqüències, o vigila això, vigila allò, no?
Bé, veies molt clar qui es volia posar a primera línia, no per ser envalentonats, sinó perquè hi havia gent que tenia molta més experiència en desnonaments, que són les persones que també intenten entablir un diàleg. Hi havia persones del grup d'Alerta Solidària, que és el grup d'advocacia també, que no, que, vull dir, hi ha molts perfils diferents, i jo em vaig mantenir una mica, doncs, observadora també, i al marge, però clar.
I edats de la gent que hi éreu?
Nens no n'hi havia, però hi havia des de gent molt jove a gent gran, vull dir, des de 50-60 anys.
De tot.
Sí, sí, una mica de tot. De fet, l'activisme és una mica aquesta barreja.
I et vas trobar entre la gent que estàveu aquí fent, doncs, aquest suport perquè no s'aconseguís fer aquest desnonament, altra gent que havia viscut situacions de desnonament?
Sí, alguna. De fet, moltíssima gent de les assemblees pels sindicats d'habitatge o de llogateres, o és molta gent que o està vivint en aquest present moment, vull dir que potser demà els hi desnonen, o gent que ja ho ha passat, que ha solucionat, i que, de fet, són la gent que més col·labora, perquè, clar, ho han viscut en primera, no?, primera persona. A mi realment va haver un moment, el moment en què veus com entren a la porta i que surt la família, a mi em va fer moltíssima pena, perquè veus dues persones que hauran, bueno, per sort ara passaran per uns dies per disposició de l'Ajuntament, però igualment és tan impressionant veure-ho en primera persona que convido tothom a que hi vagi, perquè parlem molt des de la teoria i des de, no, el dret a l'habitatge, però quan realment veus algú amb unes maletes que, no, que li estan deixant sense res al carrer, doncs t'adones de la gravetat. De fet, hi ha un àudio de l'interior d'aquell moment en què entrava l'arro.
Estan esbotzant la porta, no? aquí en aquest moment.
Estan destrossant, sí, era una porta així com metàl·lica.
Perquè això t'anava a preguntar, la persona que estava ocupant aquest pis i el seu fill, que ens deies que té 2 anys, estaven a l'interior.
Sí, hi ha alguna, domicili, i gent de, també activistes dins acompanyant-la. Vull dir, hi havia gent de dins amb ella i gent fora, però clar, hi ha un moment... L'últim pas és que rebentin la porta i quan ja no hi ha ningú més allà intentant-ho aturar, doncs el que fan és agafar i amb aquelles coses que tenen horribles, doncs destrossar-la.
I quan van entrar, què va passar? Què van fer?
Se la van
treure. Se'ls van endur.
Sí. De fet, van haver-hi 3 detinguts aquell dia i moltes identificacions que et demanen. El que em van dir també és que de vegades, quan acumules moltes identificacions, tens més números de que et detinguin la propera vegada. Mm-hmm. Perquè també és una manera d'intimidar-te. No? I aquestes 3 persones doncs, se les van endur a la comissaria de les Corts. Tot el que tinc de valor, m'ho robat. Tot el que tinc de valor. Tot el que tinc de valor, m'ho robat. Però ja dic que m'ho he trobat. Ho he trobat i ho he agafat. A les caixetes del camí, de les màquines espatadores, sempre t'hi trobes properes. Clar, suposo que moltes vegades acaben així aquests desnonaments, no?
I participa, no sé quants era, 50 persones, i uns quants doncs, acaben a comissaria. És el procediment més o menys habitual en aquests casos, no?
Sí, perquè és una altra de les eines que té el sistema per aturar, no?, aquest activisme, i és la repressió, perquè tot i que el govern central va dir que la llei Mordassa es deixaria d'aplicar, a mi m'han explicat certes activistes que no, que encara s'han aplicat fins i tot més en alguns casos, i que és una manera de desgastar l'activisme horrorós, perquè arribes a acumular molts diners en multes, a la pandèmia es va greujar moltíssim amb tot aquest tema de la salut pública, pública, no? Que tant de mal també va fer amb l'activisme. De fet, el sindicat de llogaters va arribar a acumular 50.000 euros en multes. Això fa que vagis a fer, doncs, organitzar recaptacions de fons, moltes activitats que no són pròpiament lluitar contra l'habitatge i que desgasta la gent i que molta gent, doncs, acaba dient, bueno, doncs, per si no serveix per res, no? Que sí que serveix i que s'està fent moltíssima feina, que això també és important dir-ho, però és terrible. Després, aviam, com se n'havien detingut 3 persones, es va convocar una manifestació a la comissaria de les Corts, però per sort les van deixar aviat i cap allà a la 1 o així ja cadascú va marxar cap a casa seva. Vull dir, estava convocada a la tarda i no va arribar a la tarda la manifestació.
La Kimberly us va dir alguna cosa quan va sortir de casa? És a dir, quan va veure que hi havia tota aquesta gent com ajudant-la o intentant evitar que la desnonin, no sé si va dir alguna cosa, si recordes que us digués alguna cosa o no, o ja tenia prou feina.
Saps què passa? Que hi havia molta gent i ella també estava amb un grup de gent coneguda, vull dir, a mi feia també molt de pudor.
Clar,
hi ha aquesta cosa morbosa, com d'aviam com està, com pateix. Clarament no estava contenta, estava trista, però hi ha un punt en el que també va assumir el que li estava passant, i era com, mira, és això, ha passat i endavant, no? Per sort també jo crec que portàvem temps amb l'assemblea preparant els següents passos i esperem que la Kimberly tingui doncs, aviat casa altra vegada i el seu fill.
Clar, a veure, són situacions realment molt complicades, però m'imagino que aquí també vas poder veure aquesta xarxa que es crea i les entitats que normalment donen suport perquè no s'acabin produint situacions com aquesta, no?
Clar, perquè tota aquesta repressió s'ha de gestionar d'alguna manera legal, no? En aquest cas era Alerta Solidària qui va portar el cas d'aquestes 3 detingudes i altres despatxos que treballen molt amb aquest tipus d'activisme, com són doncs, Baula, Irídia o Arrels Advocades, que en aquest cas és el del sindicat de llogateres, i que per sort, doncs, estan especialitzats en tots aquests casos i ajuden moltíssim als col·lectius. Mm-hmm. Inocente, mi has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir.
Clar que ens estem oblidant d'una cosa que nosaltres hem celebrat, crec, no ho hem parlat, però que hem celebrat el Nadal a les nostres cases, no?
Pensant això.
Hem fet àpats, estem parlant molt de la família, d'estar una casa, una llar, no?, que t'han portat el menjar calent, que el teu tiet, el teu pare s'ho ha treballat, de fet, no?, i que aquesta persona no sabem on ha passat el Nadal. Vull dir que mai, òbviament, mai és un bon moment perquè et desnonin, però aquestes festes, amb el fred que fa fora, no?, època d'hivern, i l'època on tothom està amb la seva família, amics o qui sigui, que et desnonin en aquesta època, entenc que encara ha de ser molt més dur.
Encara, perquè imagina't tota la sensibilitat que portem ja amb la família i amb un sostre amb aquesta situació de tensió, que ja no ve el dia del desnonament, que ja ve de mesos i mesos abans que t'amenacin, no?, d'un desnonament i que quan et diguin el dia i diguis ostres. Però us vull dir una cosa molt important, i és que tot això va passar, però jo no hi era, m'ho he inventat. Què? Us acabo de fer una innocentada al primeres vegades.
Avui sí que s'ha clavat la Júlia, eh? Mare meva! Però què és això?
Ho he fet bé, ho he fet bé. M'heu demanat molts detalls, jo estava en plan... A veure, no hi he anat, i no me sento orgullosa de no haver anat a detonar un desnonament. Tot això va passar i he demanat ajuda a especialment, vull donar moltes gràcies a Marta Ell, del Sindicat de Llogateries, a David Cobo, que ha fet tots aquests articles fantàstics, però jo volia anar a un desnonament.
Avui ens l'ha colat, la Júlia.
Us l'he colat, ho sento.
M'he quedat en silenci, els oients no ho veuen, però és que no puc articular paraula perquè jo m'he mirat el guió abans d'entrar al directe i m'ho estava creient tot.
Bueno, és que aviam, és real.
Però tot... no has anat mai a cap desnonament,
mai,
doncs?
Mai. Clar, és una cosa que jo volia fer i ara penso, doncs des d'aquí vull dir que em sento molt culpable perquè segurament ha sigut una cosa de prioritats. No vull donar-li la culpa al temps, ni a la feina, ni res. És que no li he donat la importància que crec que mereix i abans d'acabar l'any doncs volia visibilitzar una mica aquesta problemàtica que realment m'afecta. Vull dir que és una cosa que crec que és important. I ja que no hi he anat, doncs m'ho invento ja que és el 28 de desembre i parlem d'aquest tema.
Per
que...
favor, eh?
No, jo he de dir que alguna vegada sí que, per exemple, per informatius, doncs m'havia tocat anar a cobrir algun desnonament. Recordo un fa 4 anys al carrer Lleida, al barri del Poble Sec de Barcelona, i recordo que va durar moltes hores, no?, perquè hi ha aquesta situació que es produeix de tensió, no?, de que tothom sap que allò acabarà malament, no?, perquè quan ja s'han fet diversos intents de desnonament, al final hi ha un dia que s'ha de fer sí o sí, i que saps que la policia, quan ja venen els antiavalots i tot, és perquè segurament actuaran, i aquell dia vaig poder veure com tota l'evolució de com va anar, no?, des que va arribar la gent a primera hora del matí, quan van començar a arribar doncs, les furgonetes dels antiavalots, com s'anava situant la gent, com... És que, clar, m'ho he cregut perquè, com explicava la Júlia, també hi havia gent que s'havia posat a dins del portal, hi havia totes les escales, tot el portal
gent a dins, gent
absolutament
a fora.
Bloquejat, que pràcticament la porta no es podia ni obrir perquè hi havia gent asseguda. Després el pis, que crec recordar que era el tercer, o sigui, fins al tercer pis hi havia gent també bloquejant l'escala, en aquell cas no eren una cinquantena, hi havia força més gent.
Clar.
Alguns que es coneixien entre ells, no?, que ja ho veies que se saludaven i que havien anat a aturar altres desnonaments i que, per tant, ja formaven part d'això. Després també veïns del mateix edifici, no?, que volien intentar que aquells veïns que no els molestaven perquè eren una família que també feien fora, doncs no volien que es produís aquesta situació. I sí que, com deia, es va viure doncs això, aquesta situació de tensió, com es van anar acostant. En aquell cas hi va haver doncs càrregues que no van ser molt fortes, però sí que hi va haver càrregues i per tant la tensió que es viu en un moment com aquest, sobretot perquè mira, tu ho vius externament i dius,
no, però
això no m'està passant a mi directament, però és clar, si tu t'estiguessin fent fora de casa teva, doncs evidentment és una situació molt crítica i més, com deia ara la Mireia, també tenint en compte aquestes dades.
Perquè el que vas anar a cobrir tu també era època de Nadal, no sé si ho recordes.
No sé, Nadal no recordo, però sé que feia fred.
Feia fred.
Vull dir que com a mínim era hivern, ara no et sabria dir si potser era el mes de gener o el mes de febrer.
No, però
tampoc
fred.
Era una època que era complicada per buscar doncs un habitatge i més si has de passar alguna nit a fora, que evidentment doncs, en tots els casos no és així.
Sí, jo animo moltíssim a la gent doncs, que ara em digui ostres, jo vull anar-hi, va, intentem aturar un desnonament o com a mínim a saber una mica més sobre el que està passant amb tot l'activisme, no?, pel dret a l'habitatge. Podeu anar al sindicat del vostre barri, busqueu-lo per internet, segur que existeix tant a Barcelona com fora de Barcelona, no?, tota Catalunya. Fora de Catalunya també. Intenteu seguir les activistes a xarxes socials, ja us dic, si poseu desnonament, alerta desnonament, us apareixeran els que siguin més propers. De fet, ara hi ha un el 19 de gener, si no m'equivoco, que ha convocat el sindicat de llogateres, perquè hi ha molts casos de llogateres, hi ha molts casos de gent amb hipoteques que no la pot pagar, vull dir, hi ha molts casos diferents. Fins fa res, crec que fa molt poquet va aparèixer un cas d'una persona que a més tenia un fill amb discapacitat a càrrec. Vull dir que hi ha situacions que realment crec que com a societat hem d'estar una mica més pendents i reforçar doncs, aquest suport, perquè és terrible.
En fi, Júlia, no sé si donar-te les gràcies avui o no, però...
l'han colat,
ha servit perquè parlés d'aquesta qüestió. Jo crec que si no haguessis dit que era una innocentada, tothom hauria pensat.
Exacte,
que...
Sí.
Ara tinc dubtes sobre si les altres experiències que has fet les has fet
us
o no.
Us prometo que les altres són 100% reals.
Va, doncs ho deixarem aquí. Júlia, moltíssimes gràcies. La setmana que ve no ens veiem. D'aquí a 15
bon
dies.
Any, bon any a tothom.
Exacte,
bon any,
que
no bon any.
Que vagi bé l'entrada. Mireia, gràcies també.
Ens veiem demà.
Una pausa i ara de seguida arriba el Tu diràs amb el Gerard Ballera.
RAC+1. Aquest divendres l'Eurolliga de bàsquet es juga a RAC+1. A les 9, Mònaco-Barça. Últim partit de l'any pels blaugranes en una pista complicada. Viviu-lo a l'app de RAC1 i RAC1.cat amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest divendres l'Eurolliga es juga a RAC+1.
RAC+1.